Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. Els centres de culte, les esglésies, les sinagogues, les mesquites i altres espais són llocs indispensables per a l'exercici ple del dret a la llibertat religiosa i constitueixen el focus rellevant d'acció social i comunitària de les entitats religioses, especialment en aquests temps difícils que vivim per moltes raons. Són moltes les comunitats que no disposen de recursos necessaris per mantenir els locals amb totes les condicions que la prevenció exigeix ara mateix. És per això que el Departament de Justícia de la Generalitat ha anunciat que destina 1 milió d'euros per a aquestes millores entre aquest any i el vinent, el 2023. Serà important que totes les religions coneguin aquesta convocatòria i que des de les necessitats aquests diners es distribueixin precisament amb la màxima justícia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que entre les nombroses persones que han valorat en les últimes hores la trajectòria i la personalitat del bisbe Francesc Pardo, enterrat ahir al migdia a la catedral de Girona, hi ha molta gent de Granollers que l'ha conegut, l'ha tractat de prop i l'ha estimat, sobretot. A més, Christian Carlasare, bisbe de la diòcesi de Rumbek, al Sudan del Sud, ha expressat la seva alegria per l'anunciada visita del papa del 5 al 7 de juliol a aquest país africà. Aquests i altres temes, a prop de tu, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el Departament de Justícia destinarà 1 milió d'euros per a millores de centres de culte. Els projectes situats en els entorns de rendes més baixes i els que incideixen en la seguretat i la salubritat de la gent seran prioritaris. Recordem que moltes entitats religioses han vist reduïts els seus recursos durant la pandèmia i alhora han hagut d'incrementar la seva tasca social. No cal dir el que ha fet Càritas, però també el que fan moltes altres creences. Les bases de la convocatòria, a càrrec de la Direcció General d'Afers Religiosos, s'han publicat avui en el Diari Oficial de la Generalitat. D'acord amb aquesta convocatòria, es poden beneficiar dels ajuts de 500.000 euros aquest 2022 i la mateixa quantitat el 2023, les entitats inscrites en el registre d'entitats religioses que facin actuacions de millora de les condicions de seguretat i de salubritat en els seus locals de culte. La Direcció General d'Afers Religiosos seleccionarà els projectes i prioritzarà per concedir la subvenció als que estiguin situats en els entorns de rendes més baixes, els que incideixin en les qüestions bàsiques de seguretat i salubritat i els locals que no hagin rebut anteriorment cap subvenció. A més, el Departament de Justícia argumenta que la necessitat d'ajudar les entitats en aquest àmbit s'ha vist doblement accentuada pel fet que la pandèmia ha reduït els recursos econòmics d'algunes comunitats que alhora han hagut d'incrementar la seva tasca social. La Direcció General d'Afers Religiosos està naturalment al servei de totes les creences. Això sí, dels 7.251 centres de culte que reflecteix el mapa de les religions actualitzat el 2020, més d'un 80% són catòlics. Amb totes aquestes dades, avui parlem uns minuts en aquesta edició migdia sense distància a Ràdio Estel amb la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Grilley. Senyora Yvonne Grilley, bona tarda, benvinguda. Senyora Yvonne Grilley, bona tarda. Se'ns ha tallat la comunicació, ara intentarem recuperar-la.
Gairebé no el sentia, eh?
Ara sí la tenim. Bona tarda, disculpi. Nosaltres tampoc l'hem sentit a vostè, però ens semblava que es tallava. Com està?
Doncs bé, avui, vaja, vull dir, a tot recorregut.
Molt bé, sí. Bé, primer de tot, tenint en compte aquest sistema de selecció que ha anunciat avui el Departament de Justícia, de quina manera es vol fer aquesta concessió, tenint en compte els criteris que vostès han fet públics avui?
Sí, nosaltres avui hem fet públic una línia nova, no?, de subvencions, d'ajuts, no?, precisament perquè estem davant d'una situació excepcional que estem vivint de fa un parell d'anys, moments difícils dels quals els centres de culte doncs, també han sortit afectats, no?, o sigui perquè durant la Covid doncs els ingressos han baixat, no? Igualment perquè els diferents la manera com entenem les mesures de seguretat i d'higiene, doncs a part dels elements mínims que estableix la llei de centres de culte, doncs també l'entenem diferent perquè la Covid ens ha situat, no?, en aquesta tessitura i perquè davant de la pobresa ja preexistent però que va a l'alça, doncs les diferents entitats religioses fan una tasca assistencial d'acollida sense llars, de repartir d'aliment, que també entenem que anirà amunt, no? De manera que què és el que nosaltres hem prioritzat davant d'això? Doncs poder donar ajut al màxim nombre de centres possibles i vaja, per millorar, no?, aquestes condicions de seguretat, de salubritat i d'elements, no?, que puguin precisament revertir sobre aquesta tasca, no?, sí, assistencial, a part de la lògica de culte, d'aquest dret, no?, universal del culte que també s'ha de garantir.
Senyora directora general de Fer Religiosos, tenint en compte que són molts els centres de culte, més de 7.200 a Catalunya, 7.251 concretament, d'acord amb l'últim mapa religiós, hi ha, clar, 1 milió d'euros en 2 anys dona pel que dona, ja ha dit que sempre es concedirà el màxim nombre de centres possible, però pot ser que aquests ajuts vagin a més els propers anys, que n'hi hagi noves convocatòries, que això tingui continuïtat?
Nosaltres hem fet unes bases molt senzilles, eh? Precisament pensant que vaja, no se sap mai, no? Però que d'una manera o altra, si en un futur, no?, es poguessin repetir, doncs poguessin tenir continuïtat. De tota manera, aquestes bases estan pensades perquè puguin arribar, i els diners que s'inverteixin, perquè puguin arribar a tot el territori català, que no ha tingut, no?, els centres de culte d'arreu del territori no han tingut aquesta opció. També pensava perquè aquells locals que estan situats en entorns de rentes més baixes, no?, o fins i tot, vaja, de locals de culte que tinguin els ingressos també més baixos, que no hagin rebut ajuts grossos amb anterioritat i que realment, no?, justifiquin que necessiten, no?, aquestes adaptacions, no?, i aquestes millores, doncs s'hi puguin beneficiar, i la idea és que s'hi puguin beneficiar el màxim possible de centres de tot el territori. Per això fem una inversió, no?, que, vaja, que pel que és la Direcció General de Fets Religiosos i el Departament de Justícia, doncs és rellevant, és important, eh? 1 milió d'euros repartit en 2 anualitats també creiem que permet, doncs, un inici de, no?, de la activitat de millora aquest 2022 i una finalització el 2023, no?, un període d'execució que pot ser factible amb els diners, doncs el màxim que hem pogut aconseguir tenint en compte aquestes circumstàncies.
Naturalment, és un ajut. Certament les creences religioses tenen la seva independència i els recursos econòmics. Una última qüestió que volem fer a la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ivonne Grilley. També hi ha una proporció dels 7.251 centres de culte, més del 80%, més de 5.800 són catòlics. Es té en compte també, a banda de la territorialitat que vostè deia, la proporcionalitat de creences, o pot ser que en funció d'aquestes necessitats o de llocs vulnerables pugui haver-hi una proporció de més centres d'una determinada... Això no es mirarà gaire, la proporció de creences?
No, en aquest cas no hem tingut en compte, no?, com a criteri de valoració ni com a prioritat aquest mapa, no?, de percentatge de creences, perquè el que hem tingut en compte precisament és la situació d'on estiguin aquests locals, la precarietat possible i les condicions en què en puguin estar. De manera que aquest criteri no ho hem tingut en compte. Que aquest criteri, en funció de les sol·licituds, es pugui notar, doncs això, evidentment, no podrem saber fins que no tinguem les sol·licituds en mà. Però com a valoració, no, és un criteri universal, independent de la creença, i que té en compte, precisament, doncs, que aquelles comunitats que poden ser més precàries o que poden tenir unes condicions de més justesa o precarietat pel que fa a higiene, accessibilitat, prevenció de molèsties o seguretat, doncs en puguin sortir beneficiades.
Doncs esperem que es reparteixi, com encara que valgui la redundància, amb justícia, no?, aquests sí. diners, que segur que es farà així. Fins quan hi ha temps de sol·licitar la subvenció? Si això ja té el seu procediment legal, no?
Encara no s'ha obert el procediment de sol·licitud. Just el que hem fet ara és publicar les bases d'aquesta sol·licitud, no? Quins són els criteris, donar-ho a conèixer, i moltes gràcies per ajudar-nos a donar-ho a conèixer en aquest sentit.
Amb molt de gust ho fem, sí.
Precisament perquè tothom ho sàpiga i es pugui anar preparant, i en el moment en què surti la convocatòria, llavors sí que ja sabrem doncs quin període, no?, o quan es poden començar a presentar sol·licituds. De moment encara no, però entenem que la convocatòria, el Diari Oficial, no trigarà massa a publicar-se tampoc, però llavors també us ho farem saber, i tant que sí.
Ens ha acompanyat uns minuts en directe i li ho agraïm. Ivonne Grila, directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, una abraçada i moltes gràcies. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
4 minuts i seran les 2. Amb una miqueta de retard us comentem altres notícies. Són moltes les persones que han valorat en les últimes hores la trajectòria i la personalitat del bisbe Francesc Pardo, enterrat ahir al migdia a la catedral de Girona. Conegut i estimat a la seva diòcesi aquests últims 13 anys, el pastor penedesenc, amb molts anys de servei sacerdotal a les diòcesis de Barcelona i Terrassa, va ser especialment tractat per moltes persones a Granollers, on va ser més de 10 anys rector de la parròquia de Sant Esteve. Joan Girbau, pare de família i delegat episcopal de Pobles i Comarques al Bisbat de Terrassa, va explicar ahir a Ràdio Estel que Pardo va ser sobretot un sacerdot del poble i al servei de les persones.
Mossèn Francesc, perquè per nosaltres sempre serà mossèn Francesc, era un capellà de Socarreu i, a més, un gran treballador. Tenia els seus defectes com tenim tots, perquè normalment quan algú és mort només veiem lo bo, no? Ell tenia coses per millorar, com tenim tots, però tenia unes capacitats, una capacitat de treball notabilíssima. Ell començava el dematí i acabava fins al vespre. A més, era una persona que podies discutir les coses i quan veia que no tenia raó sabia fluixar.
Joan Girbau també va recordar que Francesc Pardo tenia una relació molt important amb el moviment cristià de Pobles i Comarques.
Perquè ell venia del Penedès, i el Penedès, el moviment, també té força, i a més, el bisbe Pardo ha fet que amb uns amics del Penedès del moviment de Pobles i Comarques, uns amics molt amics seus de tota la vida, agafessin relació, i va tenir relació amb el moviment de cristians de Pobles i Comarques. Avui en deia un d'aquests seus amics del Penedès, diu, se'ns ha mort el Cisco, però ara tenim un intercessor al cel.
El delegat episcopal de Pobles i Comarques de Terrassa va assegurar també que entre les nombroses frases i records que li van quedar de Francesc Pardo, n'hi ha una que li ha arribat i que guarda amb el cor, que és viu i deixa viure. Recordem que Francesc Pardo va ser enterrat ahir a la catedral de Girona després d'una missa exequial presidida per l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, que va ser transmès en directe per Ràdio Estel i que va ser concelebrada pels bisbes de Catalunya i altres bisbes i preveres. En l'últim minut us comentem que Cristian Carlasare, bisbe de la diòcesi de Rumbek, al Sudan del Sud, ha expressat la seva alegria per l'anunciada visita del papa Francesc al país de l'Àfrica Oriental el juliol vinent, del 5 al 7 de juliol concretament. Carlasare ha dit que serà de gran estímul també per a l'església local compromesa en el llarg procés de reconciliació. El prelat, ferit en un atemptat l'any passat, es va dirigir als atacants i va reiterar que per a ell tornar a començar significa per donar. Recordem que va ser el 25 de març passat quan Cristian Carlasare va prendre possessió i va ser ordenat bisbe amb mesos de retard després de l'atemptat que va patir. I us anunciem que l'oratori Les set paraules de Crist de la Creu de Théodore Dubois protagonitzarà el concert de Setmana Santa a Montserrat aquest diumenge a les 8 del vespre. N'ampliarem en propers espais aquesta informació. Ara us deixem amb l'Estel Migdia, amb el Joan Trias i tot l'equip. De seguida, un apunt sobre el que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Fins després a 6:45.
Valoro especialment la formació humana que rebo al seminari. Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, prestem atenció a l'experiència de Ricard Soler Papiol, que és seminarista de quart curs de l'Arquebisbat de Tarragona. Sempre he donat gràcies a Déu pel do que m'ha concedit de tenir una família cristiana, diu aquest fill de Solivella, a la Conca de Barberà, amb 22 anys. Com ell mateix ens explica, se sent molt identificat amb l'experiència del jove Samuel.
Jo al seminari porto 10 anys. Vaig començar des de molt petit. Sempre m'agrada comparar la meva vocació amb la de Samuel. A aquest noi petit, no?, que tombava pel temple sempre servint-lo, bueno, doncs sempre, doncs, podríem dir, fent d'escolanet, no? I un moment se la crida de Déu i vol clarificar-la.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.